COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Els saludem com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Water Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Juan Carlos Valero, redactor en camp d'economia de ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Ens acompanya i debuta el programa el David Martínez. David, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ell és redactor d'economia de la Vanguardia Digital. També amb nosaltres el Marcos Pardeiro, delegat de la Razón a Catalunya. Bona tarda, Marcos, benvingut també.
Bona tarda, Carles,
i gràcies. I amb nosaltres el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Molt bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El convidat del Converses d'aquest dissabte és el senyor Valentí Pic. Senyor Pic, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
El presentem, és el president del Col·legi del Consell General d'Economistes d'Espanya. Amb ell parlarem d'economia, sobretot d'economia, perquè és el que, en fi, el que es porta ara en aquests instants. Hi ha moltes coses a preguntar, una mica de política, i, en fi, del que vingui aquí a la taula. Posa la cara així el senyor Pic. Diu, política poc, senyor Lozada, política poc, no?
No sé si podré aportar coses que siguin bones pels oients, no?
Bueno, escolti, els economistes sempre tenen coses importants a dir, i en aquests instants tothom, quan estem entrevistant un economista, posa les orelles ben amatents.
Com a mínim d'economia política.
Exactament, i del que es posa sobre la taula avui, aquest dissabte. Aviam, per començar, el que hagi estat notícia aquesta setmana, aquesta recta final, dijous va haver-hi a Barcelona una trobada important de la petita i mitjana empresa catalana, de la PIMEC. Va fer una reunió de tots els empresaris petita i mitjana empresa, i bueno, van posar sobre la taula doncs algunes coses que volen reclamar els governs, no? Menys impostos i més crèdits. Senyor Pic, es poden baixar els impostos ara mateix, o el govern no està en condicions, tal i com està l'economia i tal i com estan les coses, de rebaixar els impostos? Els empresaris en concret, com reclamava el senyor Josep González i la gent de PIMEC, i els espanyols en general, com ho veu vostè?
La veritat o la mentira?
Home, doni'ns una mica de llum. Digues la veritat, va.
La veritat és... A veure, jo crec que, desgraciadament, els impostos no baixaran.
I encara per ningú?
Per ningú. Bueno, anem a veure. A veure, els impostos, el contribuent és un, no? Tu tens un pis i pagues a l'IBI, tu compres, vas al mercat i pagues a l'IVA, tu, si tens la sort de treballar, pues, retenen la renta. És a dir, que és... O sigui, és, quan parlem d'impostos estem parlant amb globalitat, no? I per tant, amb globalitat, desgraciadament, els impostos, encara que tindrien de baixar i seria bo que baixessin, no poden baixar. No poden baixar per diverses raons. La primera raó és que tenim unes administracions, que som tots nosaltres, les administracions, públiques no és una cosa... Som nosaltres, no? I som, doncs, unes administracions que gasten molt més del que ingressen. I, a més, tenen l'acostum i s'han acostumat a gastar molt més del que ingressen constantment, i a més no sembla que siguem capaços tots plegats d'endreçar-ho. Si tu gastes més del que ingresses, difícilment en el cas aquest els impostos es podran baixar, no? Per un altre costat, nosaltres no som una societat, no hem sigut una societat intervinguda per la Unió Europea, però hem tingut uns forts ajuts i hem firmat uns compromisos, i Europa té una visió freda respecte a nosaltres, i és, escolti, vostès el que ingressen respecte a la seva producció, que és el PIB, està per sota la mitja comunitària, i això és una mala targeta de presentació. Nosaltres hi podríem dir, escolti, més que el problema és que Europa paga massa impostos si comparem respecte al món, però el problema és aquest, no? I per tant, els impostos, doncs, desgraciadament, no baixaran, encara que tindrien de baixar, perquè els impostos alts porten tot molts mals. Porten increment en el frau fiscal, no incentiven l'enginy, el treball, no incentiven l'estalvi, però desgraciadament a curt plaç hi ha que pagar el que ha que pagar.
I tot això dels impostos va molt relacionat també amb aquesta reforma fiscal que es va presentar la setmana passada, aquell Consell de Savis que hi ha hagut amb el senyor Lagares al capdavant. Ara està en mans del govern, diuen que el mes de juny es podria posar en pràctica, es podria aprovar algunes d'aquestes 125 mesures. Jo no sé com ho veu el senyor Pic, aquest reguitzell de mesures que s'han posat sobre la taula. S'ha pogut llegir aquest informe, són 440 i pico de pàgines, que déu-n'hi-do quantes pàgines.
Bueno, de fet ja ha passat pràcticament una setmana, no?
Sí, sí, sí. Però
i en una setmana, doncs, entre el que has llegit tu i el que t'han ajudat a llegir, doncs, ja més o menys tenim una idea, no?
Però tot allò que contempla, una rebaixa generalitzada d'impostos, o que te'n pugen un, te'n baixen un altre i al final els quedarem igual?
A veure, això és un equip, el Ministeri d'Economia, perdó, d'Hisenda, a meitat de l'any passat va decidir crear un grup d'experts, fonamentalment de l'àrea econòmica, perquè fessin una reflexió sobre el sistema fiscal espanyol i marquessin unes directrius. I això és el que es va fer, es van presentar el divendres passat. Són, si ho llegeixes amb més tranquil·litat, et dones compte que no hi ha propostes revolucionàries i són com reflexions. Jo crec que hi ha diverses reflexions. La primera reflexió és que difícilment es poden baixar els impostos, perquè la pròpia comanda del Ministeri va ser: si vostès fan propostes de baixades, tenen de posar, el que treguin ho tenen de posar en un altre costat, no? I ens diuen, jo crec que fan una exposició bastant raonable, no? Ens diuen que seria convenient que baixessin les cotitzacions a la Seguretat Social, perquè curiosament, si els impostos, amb el conjunt dels impostos, incloent la Seguretat Social, estem per sota la mitja comunitària respecte a PIB, el que és cotitzacions a la Seguretat Social, estem amb la mitja, cosa que sorprèn bastant. Un país amb una taxa de desocupació del 26%, que és que això és una cosa que no és normal. Bueno, jo diria que hauríem d'estar bastant més enfadats del que estem, no? I els nostres polítics li haurien de dedicar cada minut, i haurien de dedicar-se no a parlar d'aquest tema, sinó a veure què es pot fer per intentar reduir aquest. Això és terrible. Pues, curiosament, les cotitzacions socials estan a la mitja. Estan a la mitja. Llavors ens diuen, pues, seria convenient baixar les cotitzacions a la Seguretat Social, es reconeix que no es pot baixar immediatament perquè no hi ha ingressos, i plantegen, jo crec que fan un amago de dir que seria bo que es pugés a l'IVA en general, però que no pot ser. Llavors ens diuen, escolti, doncs seria, estimant de baixar, pujar alguns productes que van al 10, posar-los al 21 perquè necessitem ingressos, no? Primer tema, no? Segon tema, plantegen una necessitat de rebaixar els tipus de l'impost de renta a les persones físiques, perquè tampoc sembla raonable que hagin tipus màxim del 52% i a Catalunya del 56%. Home, jo crec que el 56%, no sé, encara que te'l miris moltes vegades, no sembla raonable, perquè veig un altre tema: els rics de veritat el 56% no el paguen, no? És que això és... m'estimo com m'estimo, i a més fan bé, i a més fan bé. Fan bé si ho fan d'una manera legal, que a més normalment ho fan d'una manera legal. Per tant, diuen que hi ha que baixar el tipus marginal. Però, clar, és molt difícil realment veure si aquesta, quina baixada real pot haver de renda, perquè s'introdueix, com hi ha que buscar, si baixem coses, haurà que buscar ingressos per un altre costat. S'indica, doncs, que les persones que van comprar pis i estan pagant hipoteques fins a l'any 2013, no?, que tenen un crèdit al seu favor, doncs es diu, escolta, traiem-ho això. O sigui, clar, si jo baixo tipus marginals i trec els crèdits que tinc al meu favor, doncs, clar, no sé, jo al final el resultat no sé
quin serà.
I per tant, bueno, després també es fa una certa reflexió sobre l'IBI, que també em preocupa moltíssim. És evident que l'IBI no pot ser la pomada que ho salvi tot, no? És a dir, ara resulta, doncs, que l'IBI té de pujar l'IBI i llavors hem de pagar els... No, escolti, per això dic que ara realment, jo de veritat aquest informe està bé, perquè parla de moltes coses, fa una descripció bastant precisa de la situació, i el que farà falta, que és ara el govern, pues, diguem-li, no sabem exactament quan, suposo que haurà que esperar les eleccions comunitàries.
Sabrem, el juny, el juny.
Sabrem quins són els nous comissaris, sabrem també com evoluciona la recaptació, llavors el govern tindrà de fer-nos propostes, no? De fet, això són els aperitius de la discussió, no?
Sí, respecte a l'informe de Legares, jo li volia fer una pregunta molt curteta. Com a continuació del converses de la setmana passada que va participar el conseller Mascolell, segur que vostè el coneix, i amb ell li preocupava molt que només una persona d'aquesta comissió fos catalana. Vostè és català, vostè presideix un col·legi professional estatal, no? Voldria preguntar, primer, això, li preocupa que només hi hagués catedràtic Joan Corona en aquesta comissió o mira més el contingut dels resultats de l'estudi?
Bueno, jo perdó que li contesti a la gallega, no? Jo crec que si el senyor...
Línia Rajoy.
Si el senyor conseller, que respecto, diu que li preocupa, em tindria de preocupar, no? Jo tinc la sort o la desgràcia de conèixer directament a diversos dels membres. Un d'ells és de Barcelona. Crec que realment estan analitzant aquest tema, condicionats pels seus coneixements, per la seva manera de pensar, i jo crec que el fet de viure a Barcelona o ser català és una variable més. No, no necessàriament em preocupa a mi aquest tema, no?
I ara la segona part de la pregunta és respecte al mercat únic, aquesta crítica que l'informe fa de que les administracions autonòmiques, hi ha una mena de selva impositiva, per exemple amb ecotasses, no? És un exemple només, no? I que aquestes 17 variables que hi ha, bueno, una mena d'uniformació, o sigui, es recomana homogeneitzar. Això des d'una perspectiva nacionalista també es critica, perquè es diu que és laminar les autonomies. Vostè, des de la perspectiva econòmica, economicista, quina opinió té?
A veure, l'informe, si no recordo malament, els tres o quatre últims punts parla d'aquests temes, no? Jo faria una precisió, no? Una cosa és la finançació autonòmica i una altra cosa són els impostos. No necessàriament és el mateix, no? Jo crec que l'informe, jo esperava que parlés més, però hi ha els tres o quatre que ens diuen coses raonables, per no repetir, està sobre la taula, parla d'impostos, no? I ens ve dir diverses coses. Ens ve dir, escolti, això és una selva oscura, no? Com el de Dante, no? Que diu que és una, no s'entén. En aquests moments tenim 70 impostos a nivell autonòmic, i d'aquests 70 impostos es calcula que més o menys ingressen el 2% dels ingressos impositius de les comunitats autònomes, vol dir, i fer un impost val diners. I un impost és una cosa clara, no, important, sèria. Per tant, això és un bosc molt fosc, no? O sigui, tot el que sigui introduir transparència, primer és una data que estarem tots. L'altra dada que ens diu és que tenim d'evitar aquesta fugida cap endavant d'anar creant moltes vegades impostos, que moltes vegades no es fan per recaudar, sinó per necessitat... Mai, jo no ho volia afirmar, però estic convençut que molts impostos es fan moltes vegades per una pantalla política o per... Bueno, això no és bo. I llavors el que planteja són unes vies d'avenç perquè això no es produeixi, no? Jo crec que el bo seria és que, o sigui, primer, els impostos actuals són molt confusos i no s'entenen, i això no és bo per la gent que paga impostos ni per la gent que té d'inspeccionar-los, la primera. Segona, que hi hagi competència fiscal entre autonomies seria bo, però escolti'm, competim amb allò que es veu, competim amb tipus impositius, no comencem a ficar moltes deduccions, no serveixen per res, això també és bo. També seria bo que les autonomies i la gent, quan paguem impostos, sapiguem l'impost que jo pago, què pago i a qui va aquesta recaptació, perquè jo després pugui exigir, pugui comparar, no?, el que m'han retret de lo meu respecte als serveis que em donen. O sigui, el que fa aquest informe fa reflexions d'aquest tipus, però evidentment aquest informe parla fonamentalment d'impostos i per tant no pot entrar en finançació autonòmica. Jo personalment crec que de la manera que ho planteja és raonable, com tampoc defineix ni don directrius exactes, jo crec que està bé el plantejament que es fa, no? També parla de la gestió tributària, i la gestió tributària, pensem el següent: aquí hi ha grans grups econòmics que tenen uns mecanismes de defensa importantíssims. Si no tenim una mica de muscle, les agències tributàries, les que siguin, no tenen muscle, pues no podran fer res. Després aquí hi ha trames mafioses, no?, que hi ha que fer un tractament totalment diferent a el que és el contribuent. O sigui, jo crec que fa un reguitzell, com es diu en català, de reflexions. I ara els hi correspon als polítics en solucionar els problemes, perquè nosaltres els contribuents el que tenim de fer és pagar els impostos, i són els polítics els que tenen de fer-nos propostes que siguin raonables, no?
Molt bé, David, endavant, pregunta, debuta.
Gracias. Una de las justificaciones del informe de Manuel Lagares y de los expertos es que España, nosotros como país, no podemos realizar una devaluación monetaria, puesto que dependemos de la moneda común europea, pero sí debemos, o las autoridades europeas, la Comisión Europea, nos exige hacer una devaluación fiscal. Mi pregunta va encaminada por el IVA. Es cierto que las exportaciones no soportan el IVA, pero los expertos sí que recomiendan una subida paulatina y progresiva del IVA. Por otra parte, se nos dice, los expertos comentan, que una subida del IVA debería ser compensada por una bajada de impuestos directos, como en el caso del IRPF, sobre todo para rentas más modestas. Y que, pese a esa compensación, una subida futura del IVA, si hay una bajada de las cotizaciones sociales y si hay una rebaja por vía IRPF, habrá más masa monetaria, habrá mayor poder de compra, por lo tanto se podría compensar. ¿Usted ve que es inevitable una subida futura del IVA?
Bueno, vamos a ver. España, primero hay que ver que nosotros, si no tenemos una política monetaria propia, ¿no?, pues realmente para competir y poder mantener el estado que tenemos, pues tenemos de vender y tenemos de trabajar más, tenemos de pagar impuestos más bajos y tenemos de tener servicios más bajos para poder competir, que esto es lo que se llama la devaluación interna, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Hoy en día, pues el horario de la gente que tiene suerte de trabajar, se ha incrementado las horas de trabajo, como media se cobra menos que antes. Los servicios o las ayudas que podían prestar las empresas a sus trabajadores han bajado y más tarde o más pronto, desgraciadamente, los servicios públicos van a encogerse, porque desgraciadamente nosotros, para competir, tenemos de competir con estas herramientas, ¿no? Como nosotros no tenemos muchas empresas punteras que aporten mucho valor, pues podemos competir eso trabajando más, ¿no?, y disfrutando menos. Esto es lo que hay, nos guste o no nos guste, ¿no? Ante esta situación hay lo que llaman la devaluación fiscal, que fundamentalmente esto es una cosa bastante razonable. Nosotros, yo creo que hay un consenso generalizado de cualquier persona un poco sensata y que conozca un poco estos temas, que en el año 2005-2006 lo que teníamos de haber hecho, pues esto es de sentido común, y esto yo creo que las patronales y concretamente el FUMEN, que está aquí al lado de Salvador Guillermo, pues lo defendieron clarísimamente, era que en aquel momento que nosotros estábamos demasiado acelerados, lo que nos interesaba era desacelerarnos un poquito, y entonces lo ideal hubiera sido haber subido el IVA, bajando las cotizaciones a la Seguridad Social, porque claro, hay un dato escalofriante, ¿no?, aparte de la tasa de paro. Lo que cobra un trabajador neto respecto a lo que paga la empresa, ¿no?, es decir, las retenciones de renta del trabajador, las cotizaciones del trabajador más las cotizaciones de la empresa, prácticamente hay entre un 70 y 80% más. Son cifras, vamos a ver, es que esto de Europa está bien, pero nos estamos pasando un poco todos, ¿no? Y además estamos compitiendo con países como que no van a este nivel. Entonces, lo razonable en aquel momento hubiera sido subir el IVA, que hubiera ido porque hubiera bajado la presión del consumo. No hubiéramos tenido un problema grave de recaudación, que íbamos bien, y hubiéramos bajado las cotizaciones y nos hubiera permitido, pues... Esto ahora es muy difícil de hacer, ¿no? Es muy difícil de hacer porque la Unión Europea, en las recomendaciones que hace en primavera y hace en octubre, siempre nos dicen lo mismo. Nos vienen a decir, mire, ustedes, los impuestos, tienen que subir los impuestos. Ah, perfecto. ¿Qué impuestos tienen que subir? El IVA, porque yo lo subo hoy y lo recaudo el mes que viene, y déjense de coñas y experimentos. Es decir, el IVA lo subo hoy y ustedes lo recaudan enseguida. Y después súbame impuestos especiales y la gasolina, y bueno, claro, pues somos un país turístico. Entonces ahora el problema que hay es que subir el IVA, y esto desde un punto de vista académico y sobre todo los economistas del área liberal, pues como tenemos la vida más o menos solucionada, pues hablamos sin pensar que hay muchas personas que toda su renta disponible se consume yendo a los supermercados, ¿eh? Entonces, esto es delicado. Es decir, en estos momentos, aunque técnicamente sería correcto y posiblemente tendría efectos beneficiosos de subir dos puntitos el IVA, bajar las cotizaciones, esto sería muy bueno para los exportadores que exportan fuera de la Unión Europea. Esto simplifica mucho la gestión de los impuestos, pero esto tiene unos costes políticos muy complejos. O sea, es difícil de hacer ahora.
Que ningú los asumirá.
Es que tenemos...
Y menys quan ve una època d'eleccions, eh?
Sí, però és que tenemos un dato también que es una losa para la economía española. Es que tenemos un menos 6,5% de déficit público. Entonces, claro, con estos datos de déficit público, ¿cómo se cuadra el asunto? Hay un debate en la Unión Europea. Es que nadie va a poder hacer como con el presupuesto de un hogar. Es decir, ¿es imposible que los estados de la Unión Europea puedan reducir en el futuro su deuda pública y su déficit? El déficit es una batalla perdida para un economista como usted. El déficit público y la reducción del gasto público es una batalla perdida. Porque todos hacen promesas, pero Europa lleva 45 años sin reducir sus déficits públicos. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede solventar este asunto?
Bueno, vamos a ver, yo llego donde llego, ¿no? El hecho de ser economista no me permite saber de todo.
Y tampoco es presidente de Alemania ni de España.
Yo lo que creo es que nosotros tenemos de hacer un análisis muy frío. Yo, independientemente de lo que pueda pasar en el futuro, independientemente de que pueda haber una política más laxa de la Unión Europea, independientemente de que puedan pasar otras cosas, lo que es evidente que el estado del bienestar, y esto es muy grave lo que estoy diciendo, ¿no? Es muy grave. Nosotros, mire, hay un dato que está clarísimo, ¿no? Nosotros al principio de la crisis debíamos un 30% del PIB y ahora nos vamos prácticamente al 100%. Este ritmo no se puede aguantar. Entonces, lo claro sería, pues, vamos a tener una escasez, va a haber de recursos públicos, y lo que hay que hacer es centrarse en la gestión eficiente de los recursos, priorizando cosas, siendo muy serios. Esto es lo que hay que hacer, y desgraciadamente este ritmo no se puede aguantar. Igual que no se puede aguantar es que nuestros gobernantes, que es humano, ante cualquier problema seguimos subiendo siempre los impuestos, ¿no? Es decir, esto no puede ser, porque yo creo que es bueno darse un baño de realidad y hablar con las personas, ¿no? Y quien no ha perdido el empleo, pues cobra menos, o tiene una sensación de inseguridad. O sea, esta película de que yo necesito ingresos, lo que hago es subir los impuestos, pues esto no va a ningún lugar, ¿no?
Sí, pero es que en la Comisión Europea hay la percepción de que en España se pagan pocos impuestos,
es que es
respecto
verdad
a otros países.
Es que yo creo que un poco es el tema que hay. O sea, nosotros hay un dato que nos gustará o no nos gustará. A los de la patronal no les gusta, ¿no? Pero es lo que hay. El dato frío, es que nosotros tenemos un dato que es que lo he dicho antes, de que los ingresos, perdón, todo lo que recaudamos en impuestos, incluido la seguridad social, respecto al PIB, está por debajo de los miembros de la Unión Europea y de los miembros del área euro. También es verdad que nosotros el gasto público está por debajo de los dos. Entonces, con este dato frío, y si además nosotros hemos pedido ayuda a nivel comunitario, pues no podemos irles con milongas de bajadas de impuestos.
Estem enganxats per una part i per l'altra, senyor Pi. En fi, esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Carles Valero, del Daniel Martínez, del Salvador Guillermo, del Marcos Pardeiro i el convidat d'aquesta setmana, el senyor Valentí Pi, que és el president del Consell General d'Economistes d'Espanya. I vol seguir preguntant ara al senyor Pic, ara en aquest cas al Marcos Paradiro. Endavant, Marcos.
Sí, senyor Pic, deia en la seva intervenció anterior que ara es cobra menys, que es treballa més i que és el que hi ha, que no hi ha pues una altra situació millor, més favorable, més esperançadora. També sentia aquesta setmana el president de la patronal espanyola, el senyor Rosell, dient que els salaris havien ja baixat prou, que ja era pues, el nivell com desitjable, no? Potser per part de la patronal. Volia preguntar-li si està d'acord amb això, que els salaris han baixat prou, vostè pensa, i que no sé si per tant poden començar a pujar, i aquesta és una manera d'estimular el consum i reactivar mínimament l'economia, que es reactiva d'una manera molt poqueta, molt poquet.
No, però jo, si ho diu el senyor Rosell, que té molta més informació que jo, doncs deu ser així, no? A mi el que no m'agrada és generalitzar, no? Aquí hi ha empreses multinacionals espanyoles amb molta capacitat de portar valor, que estan en una determinada bombolla, no? Després hi ha altres empreses mitjanetes que ho estan passant molt malament. O sigui, dependrà, o sigui, més que de qüestions generals, dependrà de l'empresa on estiguis, dependrà de l'evolució, no? Però parlant una mica una mitja, nosaltres ho tenim bastant malament. Malament vull dir en el sentit de que aquesta devaluació interna, que vol dir treballar més, cobrar menys per poder competir amb algun arma, pues això té un gran recorregut, no? Jo crec que aquí el que falta és molt un treball constant i molt discret de molts, i que alegries no en tindran massa, i a més això és el que hi ha, desgraciadament, eh? I llavors, tot el que sigui de dir, bueno, és que la Unió Europea tindria que fer polítiques més expansives, pues perfecte, és així, però bueno, això com no està a les nostres mans, no? O sigui, el que està a les nostres mans és que els que tinguin feina és intentar ser el més eficients a la seva feina, ajudar els empresaris.
Sí, s'entenc. Sí, li preguntaré d'altra manera. Els ajustaments que s'han fet, potser a aquest nivell, han estat els suficients o cal fer-ne més?
Jo crec que amb la informació que tenim on queden moltes coses per legar, no? És a dir, a mi de veritat que em fa una profunda pena quan, per exemple, es diu que a casa nostra, no, a Catalunya i a Espanya no tenim infraestructures. O sigui, vostè creuen que nosaltres amb el nivell de desenvolupament econòmic, és que escolti, això és el país fantàstic, no? Aquí hi ha una persona que té un problema mèdic del que sigui i se'l cura, una persona que té de fer un trasplantament de cor, farà unes llistes i se li trasplanta amb totes les dificultats. Això no existeix massa països del món que sigui així, no? I per tant, no sé, jo potser sóc una mica exagerat, però a mi em fa una profunda riure quan em diuen que les retallades s'han acabat. Aquí el problema és gestionar amb molta eficiència i prioritzant els ingressos limitats que tenim, perquè de fer-ho bé, doncs el dolor serà inferior o no.
És el de sempre, no? Hem viscut molt per sobre de la nostra realitat i ara ens han posat el nostre lloc, no? Vull dir, ens han donat un bany de realitat, no, senyor Pic, o què? I ens hem de situar i ens hem de retornar on estàvem.
És així, però estic parlant com un capellà, no? Estic
no, parlant... escolti, però, un capellà no.
No, però jo crec que això és de sentit comú. Jo crec que la ciutadania això ho entén, no, perquè... ho entén perfectament. No?
No, però és que algú pensa que encara tornarà a ser tot com abans i me penso que això no tornarà a ser pas com ha sigut fins.
Home, és que aquí hi ha un problema, que és que també som egocèntrics, no? Occident, és a dir, aquí hi ha el món està evolucionant, que va hi ha més persones al resta del món que estan accedint a nivells de benestar que estan progressant, que estan molt contents, que a més hi ha milions de persones que estan accedint a drets democràtics i sindicals, i el món no va tan malament. Pot haver problemes mediambientals, que és una altra discussió, però Europa és evident que els altres corren, no? Això ho deia el senyor Salvador Guillermo, avui m'ha ensenyat un paper, diu, m'ha dit, escolti, Europa camina i el resta del món corre. Pues això és el que hi ha.
Que ens espavilem, doncs. Salvador.
Jo una cosa per al·lusions i entro... Jo crec que el que s'ha vingut a insinuar és que la fase de crisi forta de recessió, això ja ha acabat, i per tant l'època de demanar forts sacrificis a la població i al conjunt de la gent que està, sembla que no va en aquest sentit, tota vegada que el que segurament hem de fer és no fer com fèiem abans, sinó fer una moderació salarial ajustada amb la productivitat, i per tant el millor en termes mitjos aquest és l'escenari que es vislumbra gràcies al creixement econòmic. Sense creixement és impossible portar endegar, i com deia el president Valentí Pic, és innegable que això va per barris i en funció de la característica de l'empresa, del sector, les característiques són diferents. És igual com els equips de futbol, eh? Hem vist aquí de gent que cobra molt i de gent que cobra molt poc, i de gent que malauradament no poden cobrar ni el club no sé com li podrà pagar. És un altre tema. Però jo que tenim aquí el president del Consejo, i com que fa pocs dies que també van vostès fer un informe molt força interessant en el tema de com salvar empreses derivat del dret concursal, perquè havia un fet molt característic, és que tenim un dret patri en el qual quan la gent arriba ja als jutjats mercantils ja arriben en fase agònica, per dir-lo així, i hem de ser capaços de que establir sistemes, ja sigui prejudicials o en fase judicial, que ajudin a salvar empreses, no a rematar o a evitar que se salvin. Vostès han fet un informe en aquest sentit. Jo crec que és important perquè la gent no ho sap, però a altres països del món la gent que va a concursos, que és el que es deia abans la suspensió de pagos o la quiebra, la fallida, aquí se'n salven molt poques, quan en altres llocs d'arreu del món se salven moltes, i algú hem d'aprendre, no?
Bueno, a veure, als països desenvolupats, econòmicament desenvolupats, una de les eines bàsiques que hi ha és què fem amb les empreses que tenen dificultats, i ser capaços de destriar ràpidament, el més ràpidament possible, si són dificultats provisionals o transitòries, de lo que són dificultats estratègiques, no? A fi efecte que quan més ràpidament puguem detectar-ho, puguem ajudar més ràpidament a les que tenen viabilitat i tenen un problema de liquidez o hi ha algun ensurt d'aquelles empreses que tenen un problema estructural, no? Les que tenen un problema estructural, quan més tardin a desaparèixer, pues més deutes a la Seguretat Social, més deutes a Hisenda, més dany fa, més dany fan a tercers i més problemes judicials. Llavors el tema concursal precisament el que tracta és això, fer, diguem-li, gestions ordenades de destriar això, no? Una de les dades que sorprèn és que respecte a Europa el número d'empreses que van a processos concursals és molt més elevat que a Espanya, no? A Espanya, curiosament, van molt poques empreses al sistema concursal i sobreviuen molt poquetes, no? Bueno, aleshores, primer no estem de flaig, diguem-li, de dir que som tan dolents, perquè realment a Espanya s'ha produït un tema relativament revolucionari, que per primera vegada tenim un jutjats de lo mercantil que no teníem, tenim un cos de jutges i de professionals que gestionen aquest tema, i a més que quan ho hem desplegat en una època que ha vingut un tsunami de tals proporcions, no? Vale, pues primer pues ja tenim de treballar perquè les empreses que tinguin problemes vagin molt ràpidament a la via concursal, de tal manera pues, que puguem ajudar les que puguem ajudar i desmuntar les. El problema que tenim ara és que nosaltres tenim un sistema judicial molt garantista, que és un sistema, bueno, continental molt garantista. No tenim una experiència, ara això ha canviat, no? Fins ara les empreses que anaven al concurs eren ja sentència de mort. Bueno, això són efectes positius. Les empreses van massa tard a la via concursal, arriben amb masses deutes, ja no es pot fer res, no? Ja no es pot fer res, i per tant, ara pues, el Ministeri d'Economia, una mica al marge del Ministeri de Justícia, van aprovar fa dos divendres, va aprovar un Real Decret que fonamentalment, que tot indica que realment només servirà per a les grans companyies, que és que al començament de la crisi el que va provocar és que els propis bancs, per no reconèixer les deutes, el que feien era renegociar deutes, ficar pelotes hacia adelante, no? I clar, i el temps està acabant. Es van renegociar deutes a plaç molt curt, de 3-4 anys. Ara aquestes deutes estan vencent, i evidentment una empresa que tingui una xifra de deutes brutal en 4 anys necessites processos molt llargs, no? Llavors, i aquestes empreses, per evitar que entrin al procés concursal, que encara que és un procés estandarditzat, és massa lent, ho paralitza l'empresa, hi ha un Real Decret que facilita que, comunicant al jutge que tu tens aquest problema, inicies uns tràmits parajudicials, et permet, redueix els quòrums per arribar a acords, permet que els bancs puguin passar deutes a accionariat, i si després no funciona, ha intentat pues, flexibilitzar això una mica, no? Veurem, es parla d'unes grans empreses, noms que més o menys tots reconeixem, no? Potser és una cosa feta una mica a mida, potser només és per les grans empreses i pels bancs, però en tot cas a nosaltres no ens interessa que aquestes grans empreses facin fallida, no? I això no ens interessa. Per tant, ja que esperar i resar que això ajudi.
Molt bé. Joan Carles.
Sí, jo volia fer-li una pregunta en dues fases. Primer, bueno, em congratula que un català presideixi el Consejo, com ha dit abans el senyor
Guillermo.
No sé
si és bo o dolent, això.
No, 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 no. Bueno, jo,
segur que és bo.
En principi ha renovat, no?
Sí.
Fa poc, no? Per tant, és bo. El col·lectiu d'economistes d'Espanya ho consideren que és bo, no? Llavors, jo crec que vostè, des de la seva atalaia, doncs, té una percepció de com és, bueno, com s'està vivint el conflicte de l'encaix de Catalunya i Espanya, que ja no s'encaix, és desencaix, no? Pel denominat procés que comporta precisament cap a l'independència, no? Segons els que estan protagonitzant aquest procés, no? No sé, què explica vostè quan li pregunten què us està passant als catalans? Això és una. I una altra, segona fase de la pregunta seria, com a economista, sempre que veig a un economista li pregunto el mateix, perquè vull conèixer la seva opinió de si aquest procés arriba a terme, si cauran les 7 plagues sobre Catalunya, segons l'informe de l'Institut d'Estudis Econòmics, que es va presentar al Círculo d'Economia no fa gaire, i també en el mateix lloc es va presentar un altre informe del col·lectiu Wilson, dient de que no, que si es separa Catalunya d'Espanya això serà el paradís, serem un estat com Dinamarca, etc.
Bueno, jo volia parlar d'economia, no?
Però... de conseqüències econòmiques, estic parlant,
A veure, jo per definició, o sigui, jo sóc fill d'un botiguer català que em va ensenyar que tu t'has de preocupar-te de tu i tots els clients són bons, no? I tu t'has de preocupar-te de tu i, bueno, això és el que he viscut. Jo sempre he viscut amb mi els conflictes, i a mi no m'agrada crear problemes, intento resoldre problemes i és el meu estil, no sé si és el correcte o no correcte. A mi de la resta d'Espanya em sorprèn diverses coses. Una classe mitja que coneix amb moltíssima profunditat la realitat catalana, els matisos catalans, i per tant jo, per sort o per desgràcia, em relaciono amb persones que sempre hi ha excepcions que miren amb interès aquest tema, no? Jo crec que estan molt ben informades i jo personalment no tinc problemes especials, no? I les persones que em foten problemes no m'interessen perquè són gent de perfils que a mi no m'interessen. Jo veig que hi ha una gran receptivitat de la gent informada, hi ha una gran preocupació i un gran coneixement, no? I jo demanaria, doncs, als polítics que resolguin problemes i que no en creïn, no? Ja sé que això és difícil, però bueno, això és el que veig, no? I per tant, jo crec que hi ha una predisposició. A mi el que et sorprèn sempre de la resta de l'Estat és que hi ha un gran coneixement de Catalunya, dels matisos, i també hi ha una gran admiració, no? Hi ha una gran admiració, no?
Encara?
Sí, perquè se sap de la seva potència històrica des del punt de vista cultural, el tema econòmic. És curiós que hi ha molts dirigents d'empreses, d'entitats patronals, el president de la COE és un català, no? És un president català, o sigui que ja aquesta és la realitat. I després sempre hi ha gent rara que per mi no tenen cap interès perquè no m'aporten res, no? Això és la meva percepció i també és potser de la meva manera de ser, no? De la meva manera de ser, independentment de... respecte a tot aquest tema de les balances fiscals i tot això, no? D'una mica les balances fiscals i tot això, no? A veure, una cosa són els instruments tècnics i una altra cosa és la discussió política i els sentiments. Són coses totalment diferents, no? Jo, les persones que van començar a treballar aquest tema de les balances fiscals van ser dues persones que jo conec i aprecio. Un va ser el Toni Castells, que va ser conseller, i l'altre va ser Martí Parellada, no? I curiosament en aquests dies parlen poc d'aquests temes, no? Llavors jo he pensat sempre que jo el que veig és que és molt difícil parlar tècnicament, és molt difícil parlar tècnicament quan la immediatesa política i els sentiments es mesclen, no? I per tant jo li contesto d'aquesta manera. Jo el que veig és que aquests processos, és a dir, i això ja no sé, segur que Catalunya independent seria, es pot pensar que pot ser viable. Els problemes sempre són els costos de transicions i els problemes, però a mi no em correspon parlar d'aquest tema. I jo soc tan desgraciadet que tinc una empreseta de 30 persones a Barcelona, som una xarxa de 100 i pico a nivell de l'Estat i bastanta feina tinc en intentar complir les obligacions
i sobreviure, no?
I sobreviure.
David.
Devolviendo al economista al ámbito económico, respetando la pregunta de mi compañero Juan Carlos Valero, ¿qué le queda hacer a este gobierno, gobierno de España, gobierno de todos, en los próximos, en lo que le queda de año y medio de legislatura? Me refiero, ¿es usted optimista? ¿Es cierto que hay un cierto optimismo en cuanto a inversión extranjera, en cuanto a inversión de capital en la bolsa, en cuanto a la macro, pero parece ser que la micro, la economía doméstica, la economía real, diaria de las personas, de los ciudadanos, de momento no lo percibimos? ¿Es usted optimista? ¿No es usted optimista? ¿Y qué le queda por hacer desde el punto de vista de un economista? ¿Qué le aconsejaría usted al gobierno o cómo ve el año y medio de legislatura que queda, ¿no?
Yo creo que los datos macro, si los fundamentales que se decía antes van mejorando, esto va a tener algún retorno rápido, lo cual lo que dice, como se ha dicho antes, de ir a por barrios, ¿no? O sea, seguro que el hecho de que tengamos algo de inflación, que querríamos más, pero que haya un poco de inflación, pues que se exporte, que haya una recaudación de impuestos mejor, todo esto va a facilitar, ¿no? Lo que pasa que esto lo vamos a notar más rápido o menos rápido en función de dos variables. Una, que estas variables generales se consoliden, y después que Europa y el resto del mundo vaya mejor. Y Europa no acaba de funcionar. Con lo cual, por eso digo que hay que centrarse en las variables que tú dominas, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno, pues el tema de las cosas que está haciendo, todos los gobiernos, sean estatales, autonómicos, pues bueno, pues todo lo que puedan hacer, pues mejoremos los fundamentales, los elementos macroeconómicos, esto va a dar resultados, pero hay una parte de nosotros que no depende de nosotros. Aquí nosotros dependemos mucho de lo que sucede en Europa. Habrá que ver cómo cambia este nuevo equipo que salga de las elecciones comunitarias. Entonces, es que como no podemos entrar, pues no perdamos el tiempo, ¿no? Esto es un tema. Y respecto al gobierno, yo creo que el gobierno, a mí no me corresponde, hay gente de primerísimo nivel, están trabajando mucho, se les ve muy nerviosos arriba y abajo. Ahora, a mí lo que me preocupa es que entramos en unas etapas electorales, ¿no? Y entonces, esto hay que ser muy humano. Es muy fácil criticar a los gobiernos, pero cuando te pones allí dices, bueno, hostia, yo no quisiera estar aquí. Yo creo que hay un elemento negativo, que entramos en una etapa electoral, que esto va a complicar mucho la gestión, ¿no? Y yo creo que hay bastantes temas que van a quedar un poco en... Bueno.
Se lo preguntaba, por supuesto, y por su influencia en Madrid, si prevé usted una crisis de gobierno. Es decir, que el presidente Mariano Rajoy, si prevé por sus contactos...
Aquí, David, se te va a escapar el señor Tifa, pienso.
No, yo leo la
pregunta típica de todo periodista.
¿No? Yo leo la prensa y veo los medios de comunicación, les sigo a ustedes. Yo personalmente, yo sé que los periodistas sois diferentes, ¿no? A mí no me gusta entrar en estos temas. Yo creo que sí, que todo indica que se está retrasando un poquito. Bueno, yo digo por lo que dicen ustedes, se está retrasando un poquito la elección.
El que pasa que quan arriba l'època electoral no es prenen decisions i no passa absolutament res, eh? Ara, amb les europees comença una època d'eleccions i aquí ningú prendrà ni una sola decisió que li pugui fer perdre vots, David.
Entonces, per a vostè ja és competent l'actual govern que tenim.
Pero vamos a ver, yo de área que conozco, yo conozco el ministro de Economía, es un ministro que ha hecho muchas cosas, se ha metido en muchos charcos, muy poca gente le daba mucho recorrido hace un año y medio y se va saliendo, y además va arriba y abajo y enreda, bueno, digo enreda en positivo, ¿no? El ministro de Hacienda es un ministro que es ministro de Hacienda, es que no puede ser el angelito de la guarda, es una persona que tiene muchísimo recorrido, que yo creo que ha asumido que es el malo de la película y creo que hasta disfruta. La ministra de Empleo es una persona pues que tiene un gran bagaje político. El de Justicia, pues bueno, aquí hay ministros que están, bueno, podríamos hablar de consejeros en nuestra casa o en nuestro ayuntamiento. Son gente con mucho recorrido, ¿no?
Sí. Marcos.
Molt ràpidament, seguint el fil que li preguntava el David sobre els consells, en comptes de consells al govern, li volia preguntar si vostè seria capaç de donar-li algun consell a una persona que tingui la fortuna de tenir ara mateix una feina que tingui per algú més que arribar a final de mes, si vostè li aconsellaria com a economista, miri, el més prudent que pot fer vostè és estalviar, o el més decidit que pot fer vostè és invertir, o invertir fora, o invertir aquí. Vostè quin consell li donaria a una persona, a un treballador que ara mateix pues, té aquesta situació?
Jo el que diria és que... A veure, jo em dedico als temes econòmics, però encara als temes legals, no? I als temes financers sempre he tingut molt respecte. Jo li diria que posés, que intentés estalviar una part del que ingressa i que ho fiqués en comptes corrents i que no es preocupés massa pel tipus d'interès.
Perquè el tipus d'interès no està per gaires preocupacions.
No, però, escolta, no. Però que no es que diguem-li amb una inflació tan baixa, és a dir, jo crec que el concepte d'invertir, el concepte d'especular, que no són dos conceptes diferents, però vostè m'ha dit un prototipo d'una persona que té feina, doncs el que té de fer és el que ens han ensenyat els nostres pares, no? Ens han ensenyat pues, dedicar una part dels teus ingressos, adequar la teva despesa en funció dels teus ingressos i una part d'aquests ingressos estalviar-los i en aquests moments pues, jo crec que hi ha els productes financers, jo aconsellaria comptes corrents i no preocupar-se pel tipus d'interès perquè la inflació està molt baixa i si realment es vol comprar una casa perquè la necessita, pues, jo crec que hi ha unes bones ofertes sempre que les seves ingressos s'ho possibilitin.
Escolti, en aquesta línia...
I a partir de certa edat constituir un fons de pensions que no es preocupés per la rentabilitat, que es preguntés fonamentalment per la seguretat.
Agafo el fil de la pregunta del Joan Carles Valero abans, el tema entre les divergències entre Catalunya i la resta d'Espanya, però jo ho agafo des de la vessant econòmica. Amb un millor sistema de finançament per Catalunya, aquesta febrada anti-espanyola que hi ha a Catalunya s'apaivagaria. Fa falta un nou sistema de finançament. Com ha de ser aquest sistema de finançament? Diferenciar per Catalunya, igual per la resta d'Espanya, tenim excepció del País Basc i Navarra, en fi, és un tema complex, però aviam. Què opina el senyor Valentí?
Escolti, jo no sé de tot. Jo no sé.
Però d'aquest tema sí, home, vostè és economista.
A veure, jo el que crec és que el sistema actual, primer tenim de partir d'una realitat, que aquí no sobren diners a ningú. Això és oblidem-se. O sigui, jo crec que el que tenim de partir...
No, pels bascos i navarresos segur que en sobra, eh?
Sí, bueno, els bascos...
Ara també,
el País Basc també estan patint la crisi industrial d'una manera molt accentuada i, a més, molt ràpidament, i també estan en una situació de xoc una mica... perquè semblava, no?
Sí, però la resta portem molts anys en situació de xoc.
El que no pot ser, el que és evident és que nosaltres s'ha descentralitzat el sistema, hem descentralitzat la despesa, el sistema impositiu no és un sistema transparent, no hi ha el que es diu corresponsabilitat, jo no sé exactament a qui pago, tot això és un garbuig molt complicat. Després, pues, jo crec que hi ha certes idees que estan clares, no? Hi ha el que el senyor Salvador Guillermo m'està passant una xuleta i em diu ordinalitat. Pues, bueno, pues hi ha conceptes que estan clars, no? Seria tenir de buscar un sistema que les regions i les persones pues, que paguen més que els altres, una vegada que es faci el repartiment de l'assumpte, que no quedin pitjor que la mitja. Però a mi jo crec que realment hi ha un esgotament del sistema, no? Un esgotament perquè no s'entén, és molt obscur, quan et diuen, per exemple, que els impostos que cobren les autonomies només un 25% es queden aquí, l'altre 75% va en una bossa, que després es reparteix, això és tan obscur, però... Torno a repetir el mateix, és que hi ha molt poc per repartir, és a dir, el que ha de fer, tenim de tocar molts fronts, tenim de fer una cosa molt més transparent, tenim de potenciar la corresponsabilitat, que tots sabem a qui paguem i puguem tindre-ho clar, tenim de buscar un sistema de repartiment que no perjudiqui els que més contribueixen, siguin persones o territoris, que després de la distribució no quedin pitjor, jo crec que faltaria una mica de lealtat institucional, un resultat institucional, perquè aquí el problema és que l'economia és per les persones, no? I la política és per les persones.
I saber administrar millor poder, no, senyor Pic? Tots tenim família i tots administrem casa nostra, no? Els governs de cada autonomia, de l'Estat, han de saber com gastar els diners, i no pots estirar més que el braç que la màniga, no? Al final...
A curt plaç, pues, tot queda, però a mig plat les coses surten,
bueno,
no?
Però és que hubo una època que en Espanya el apalancamiento, el tener deuda financiera, era premiado. Tot el mundo se vanagloria de estar apalancado.
Però perdóname, también era, vamos a ver, hasta las personas de formación conservadora en estos temas como yo, es que era muy difícil. Si tú resulta que la inflación era superior a lo que pagabas de tipo de interés, y resulta pues que una persona se compraba una casa y la podía pagar al contado, y antes tal te llamaba el banco y te decía, escúchame, no sé por qué pagas esto al contado, porque resulta que, o sea, vamos a ver, aquí todos somos responsables un poquito, y también es verdad que hay que ser razonables, pensar que ha sido tan brusco el cambio que nos ha cogido a todos con el pie cambiado. Es decir, que las personas actuaban sensatamente, ¿no? Lo que pasa es que ha sido una brusquedad, es que hemos pasado el blanco al negro.
Lo importante, señor Pique, es que si hem après o no après la lliçó. Això és l'important, eh? Ja ho veurem amb el temps si hem après aquesta lliçó. En fi, hem de posar el punt final de converses d'aquest dissabte. Valentí Pérez, president del Consell General d'Economistes d'Espanya, gràcies per estar amb nosaltres i compartir, en fi, reflexions sobretot econòmiques més que polítiques, que no hi ha volgut entrar gaire, i crec que ha fet bé. I fins a una altra ocasió.
Moltes gràcies
també
a vostès.
Gràcies també al Joan Carles Valero, al David Martínez, al Marcos Pardeiro i al Salvador Guillermo. Tornem la setmana que ve, com sempre, des de l'Eurostar Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.